Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 13. És diumenge, dia 10 de desembre, i passen 7 minuts de les 12 del migdia.
Inquiets, amb Armínia Martí.
I no podem començar aquest programa sense agrair una vegada més a tota la gent que fa coses increïbles. I avui, doncs, el nostre agraïment en especial a totes aquelles persones que durant aquests dies han anat a Brussel·les per lluitar per la llibertat, que han fet hores de cotxe, de bus, d'avió, que han invertit el seu temps i els seus diners perquè Catalunya esdevingui un país. Persones que no es rendeixen malgrat totes les adversitats. Fets admirables que necessiten ser agraïts.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Ara que ve Nadal i el moviment consumista augmenta estrepitosament, cal parar i reflexionar sobre els nostres actes de consum. Perquè com comprem també ens defineix com a persones. Consumir de forma conscient i localment és un acte que contribueix a millorar el nostre territori. Per tant, consumim amb sentit, ens farà bé. Que passeu un bonic diumenge.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió. Repàs dels continguts.
I aquest diumenge d'hivern doncs, farem un tast de clàssica amb el Josep Maria Vallès. També parlarem del poeta Rilke amb l'Elisenda Rossell. I el Gerard parlarà amb el professor de flauta de l'Escola de Música, Marc Horn, sobre el rècord Guinness que ha obtingut en tocar durant més de 27 hores la flauta. I finalment reviurem amb la Laura Poblet la manifestació del passat dijous, dia 7 de desembre. Tot això aquí, a l'Inquiets.
Això és tot el que explicarem en el programa d'avui. Tots som inquiets.
I avui a Inquiets tenim ganes de parlar de música clàssica. L'Espluga FM Ràdio gaudeix de bona salut musical. Programes com Factoria 90, Música a la Carta, Passeig Musical, Mus.cat, Espluguens Night, Top Hits, El Sorollari i Tast de Clàssica. I de música clàssica us hem dit que és el que volíem parlar avui. Per això tenim amb nosaltres aquí aquest Inquiets a un dels seus conductors, el senyor Josep Maria Vallès. Bon dia i benvingut a Inquiets.
Gràcies, bon dia.
Volem parlar de música clàssica perquè volem una mica donar-li més bona publicitat de la que creiem que actualment té entre, per exemple, la gent jove. Per què tenim aquesta sensació que la música clàssica no té aquesta bona publicitat?
Home, jo penso que la gent jove és perquè no la coneix, primera. La gent gran, o sigui, els de la nostra generació, tenim un problema amb la música clàssica, que és que venim d'escoltar una música que ens posava el franquisme per la Setmana Santa. I això va fer que la música clàssica estigués conceptuada com el nyigo-nyigo, no? Uh-huh. I això no hi ha manera de treure aquestes etiquetes. Però jo et proposaria un tall de veu que vam gravar per Tars de Clàssica, precisament, el dia que el Joan Vives, que és el conductor d'un dels programes importants de música clàssica de Catalunya Música, va fer una conferència a la formació, i a l'acabar la conferència vam fer un tall de veu. Si el tenim a punt, posem aquest tall de veu i escoltem Joan Vives.
Som-hi.
Què hem de recomanar als nostres oients perquè s'aficionin una mica a la música clàssica, no?
Jo crec que no cal recomanar res. Normalment el millor és que l'escoltin i ja està. I si els agrada, els agrada, i si no, mala sort. Ells ho perden, eh? Hi ha una frase molt bonica del Quixot. És una escena en què el Sancho Panza va caminant amb una senyora que és una aristòcrata, i la senyora està preocupada perquè diu: si oi un ruido a lo lejos, no? I el Sancho li contesta, diu: no ruido, senyora, és música, i donde hay música no puede haber cosa mala, eh? I jo crec que és això, la música és una cosa que no... A veure, clar que necessitem etiquetar-la, perquè necessitem una mica, doncs, ordenar, organitzar la informació, que cada cop és més àmplia en l'àmbit de la música. Però certament la música clàssica, a qui ha d'agradar, ja agrada. I qui no li agrada és potser perquè o té una dificultat natural per agradar-li, o potser perquè el prejudici que moltes vegades es fa de dir: oh, això és un rotllo, sobretot en algunes generacions, no? Potser ja no l'han pogut superar, i potser, si depèn de l'edat que tingui la persona, potser ja no té ni ganes de superar-lo, no?
Superar prejudicis, no?
Sí, és evident, aquestes coses passen. La música clàssica passa com amb les novel·les o amb les lectures d'uns assajos o de novel·la històrica o de biografies. Clar, t'han d'enganxar, és evident que t'han d'enganxar, però si no hi poses una mica de disposició per part teva a ser receptiu amb allò, és molt difícil. Naturalment, clar, si a un li deixes escoltar per primera vegada Prokófiev, doncs és possible que no s'aficioni mai a la música clàssica, si primer comences per una altra.
Perquè potser el pensament general és que hem d'estar preparats per escoltar la música clàssica, o tenim això, no?, dins l'imaginari, és a dir, a vegades no ens atrevim perquè ens pensem que la música clàssica és per erudits o per persones amb molta formació a nivell cultural, i a vegades aquesta és la nostra por, no?, la por de la gent del carrer a dir: ostres, és que, i si no ho sé interpretar? I en canvi en Vives ens diu: escolta, fem-ho més senzill, o t'agrada o no t'agrada, com qualsevol altra música. És a dir, l'hauríem de normalitzar com qualsevol altra música?
Sí, amb una etiqueta diferent, perquè hi ha una cosa que és clara. La música clàssica no és clàssica perquè sigui música, és clàssica perquè ha superat la frontera de la història. O sigui, quan avui tu escoltes música actual, música d'avui, pot passar que aquesta música sigui molt bona i que d'aquí X anys superi la frontera i, per tant, es converteixi en clàssica, que d'aquí uns quants anys la clàssica serà la d'ara. Molt bé. Posa l'exemple dels Beatles. Dels Beatles no passaran totes les cançons a la història. No totes es convertiran en música clàssica, no sé com se n'hi diu, de la música dels... si és pop, si és no sé què, és igual, el que sigui. O sigui, clar, l'Antoni Sàbat, que és el meu íntim col·laborador amb Tars de Clàssica, ell té una formació de barroc i de música antiga excepcional. Però amb ell no li vinguis amb romanticisme. O sigui, la música dels romàntics no la trau, diguem, no?
Uh-huh.
I a més és molt crític. Però, esclar, jo penso que el tema està en posar, escoltar aquesta música. Hi ha dos emissores en el nostre territori que fan música clàssica: Catalunya Música i Ràdio Nacional d'Espanya. Tant l'un com l'altre fan uns programes molt variats. Una de les altres coses que em va dir el Joan Vives, em va dir: alerta en posar peces senceres, perquè la gent, els llatins, ens agraden coses curtetes i tot plegat, no? Jo aquests fragments, com això que hem escoltat al començament del programa, que és la sonata per a violí i piano de César Franck, clar, la música clàssica, qualsevol obra, té fragments que són molt, molt, però molt atractius. En canvi, clar, si tu escoltes tota una sinfonia de Mahler, doncs pot ser que la gent acabi avorrida. Però a les emissores que fan música clàssica ho expliquen. expliquen cada una de les peces que posen. Per tant, això és el que és més interessant, no?
Bueno, clar, i quan coneixes una peça, no? El fet de conèixer és que et pot agradar més la peça. Vallès, escoltem alguna peça que ens vulguis, és a dir, que mitjançant aquesta peça ens atrapi els oients.
Et poso el que tenim preparat i després t'ho comento.
Vale, som-hi.
Bé, què diries que sonava? Bé, doncs aquest és un dels problemes. Un dels problemes és que escoltant molta música clàssica, tu dius, a veure, es necessita una formació, no? Però escoltar-la no. La formació la vas fent mentre la vas escoltant. Això és un fragment, el solo d'oboe, del concert per oboe i orquestra de Wolfgang Amadeus Mozart, no? Mm-hmm. Clar, si tu escoltes tot el concert, trobaràs uns fragments que són més atractius, uns fragments que són menys atractius. Clar, si t'ho expliquen i et diuen, no, escolti, fixis quan sonin els oboes, fixis quan soni el violoncel, fixis quan soni l'altre. Clar, tothom distingeix quan sona un piano, uh-huh. No? Perquè la gent n'ha sentit més de piano.
Sí.
Diguem,
sí,
no?
Sí.
Per tant, anar-hi entrant a la música clàssica, per mi, és el millor camí perquè t'acabi agradant més i tot, que t'acabi enganxant.
Com vas introduir-te a la música clàssica? I què és el que t'atrapa de la música clàssica?
Jo diria que la música clàssica aconsegueix moure el sentiment, és emotiva. Hi ha música que et produeix tristesa, música que et produeix alegria, música que et produeix fins i tot gairebé doncs, enfado, no? Vull dir que notes, o sigui, si tu escoltes la 1808 de Tchaikovsky, sentiràs els soldats com es barallen a Rússia, diguem, no? I sentiràs per un costat uns fragments de la Marsellesa, per un altre costat uns fragments de l'himne rus. Anau coneguent. Clar, això no es pot dir el primer dia que tu escoltes. O sigui, si ara jo, per exemple, et dic, escolta'm, posem un fragment, per exemple, de Grieg, del seu concert en l'A, l'Opus 16, i que és un concert per a piano i orquestra, i tu veuràs que hi ha un fragment que t'enganxa més que altres, que és més com a més sentit, com a més emotiu. Jo penso que la música clàssica només és això. De la mateixa manera que amb aquella persona jove li enganxa doncs, el cantautor, etc., perquè un cantautor doncs, té una poesia que acompanya amb bona música. I a vegades la lletra és molt bona i la poesia no massa, no? Mm-hmm. Però hi ha vegades que és al revés.
La música, vol dir, a vegades la...
Sí, o sigui, quan un cantautor fa una, mm-hmm. fa una peça, sí. Ell la fa perquè passi a música clàssica. I passarà o no hi passarà en funció de com sigui acceptada pel públic que l'escolta. Però, clar...
Creus, però, que a l'hora de vendre la música clàssica la venem... o es ven amb molta seriositat?
No val cèntims. La música clàssica costa molts diners. O sigui, si tu vols escoltar concerts en sales de concerts, costa molts diners per la gent del món rural. Aquesta és una de les finalitats de que puguem aprofitar l'estructura de la FM Ràdio doncs, per a fer un programa de música clàssica, tres de clàssica, cada dimarts a les 8 del vespre. Anar en viu a Barcelona a escoltar un concert a l'auditori no és només l'entrada, és l'entrada i és el cost que té, però esclar, això ho té la música clàssica, ho té el teatre, ho té moltes de les manifestacions culturals que no tenim a l'Espluga de Francolí o a la nostra rodalia rural, no? Això és un problema.
Però llavors és un problema que jo li veig solució, perquè l'administració o l'Estat podria subvencionar molt més a aquest art, no? I fer-lo més accessible a la gent. És a dir, no li veig... No té per què ser cara la música clàssica. El que passa és que, bueno, es podria fer de moltes maneres, no?, per arribar a la gent rural.
Jo sóc un negat quan parlo
no
de coses de l'Estat. És que no hi crec. amb els estats, no? Vull dir, no hi crec, amb els estats. I, per tant, em preocupa que la gent no tingui suficient disponibilitat per arribar a la música clàssica i com cal, no? Vull dir, no és un problema que l'haguem de vendre. Si tu compres CDs de música clàssica i te'l poses en el teu aparell, magnífic, té un so extraordinari, però no et llegeixes el llibret del CD que va dins per entendre qui és l'autor, en quina època està escrit, com van els moviments d'una sinfonia, no? Que si l'allegro, que si l'adagio, que si l'allegretto, que si el rondó... Si no et llegeixes allò, no et formaràs. T'agradarà aquella música que sona, molt bé, però no tindrem res més que això, no? Vull dir, no... Jo penso que aquest és el gran problema.
Formem-nos una mica avui i escoltem alguna altra cançó que després ens puguis explicar què
hi diu. Passem un Albinioni que tenim per aquí, que em penso que és el número 4...
Escoltant aquest tipus de música, una mica és transcendir les emocions, és anar més enllà. Què vol comunicar la música clàssica?
Què vol comunicar? Jo suposo que vol comunicar serenitat, pau, com la contemplació d'una posta de sol o d'una albada, o d'un paisatge, o d'una cascada, o d'un riuet... Que baixa per la muntanya entremig de les pedres amb una aigua clara. Suposo que vol comunicar això, la serenor, i evidentment les emocions. Per un costat, les emocions que sent el compositor quan l'escriu. O sigui, hi ha peces que es diu que són, doncs, expliquen el paisatge, no? Avui no hem parlat ni de Beethoven, ni hem parlat de Chopin, ni hem parlat... Clar, ens hi passaríem hores i hores i hores parlant de música clàssica.
Avui l'únic que hem volgut fer és tirar... no sé quina seria l'expressió, no? Tirar una mica d'inquietud als nostres oients perquè no els faci por la música clàssica i puguin descobrir, doncs, un altre món. I això és el que fem a Inquiets. Tirem reclams perquè la gent, doncs, desperti, si és que vol. Sí. I avui ho hem fet amb tu, amb la música clàssica. No hem parlat de tot, per això hi ha el programa Tas de Clàssica, on analitzeu les grans obres dels compositors més coneguts, que recordem als nostres oients, no faci por entrar en aquest món de la clàssica, els dimarts de 8 a 10 de la nit, no m'equivoco?
No t'equivoques.
Si et demanaríem que vinguessis més dies a Inquiets, que ens poguessis explicar més coses de la música clàssica, perquè, bueno... perquè és necessària.
A la vostra disposició. I algun dia fes venir l'Antoni Saba, que en sap bastant més que jo, eh? Bastant més que jo. El que passa és que ell fa una altra època.
Farem una cosa. Quan parlem de barroc i els orígens de la clàssica parlarem amb el sàbat, i quan vulguem parlar de romanticisme i dels altres, com se'n diu, dels moviments?
Sí, els moviments romàntics, a veure, el segle XVIII, finals del segle XVIII, començaments del XIX, tot el XIX i fins i tot començaments del XX, però els de començament dels XX doncs, ja són els dodecafònics i això costa una miqueta més. S'ha de començar per les coses fàcils,
Doncs benvingut.
Que escoltin música clàssica, que escoltin música clàssica, no hi ha més.
Benvingut com a nou col·laborador d'Inquiets, estem molt contents i res, esperem que la música clàssica doncs, ja entri a formar part de la vida dels nostres oients.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Normalment, cada dissabte, en aquest cas diumenge, tenim a la nostra reportera, la Laura Poblet, doncs, en alguna botiga del poble, descobrint doncs, la botiga i el botiguer, o la botiguera. Aquest cop la Laura ha anat una mica més lluny i aquesta setmana ha estat a Brussel·les. Per això li hem demanat que ens expliqués quin era l'ambient que ha viscut durant tota aquesta setmana, durant tots aquests dies de la manifestació a Brussel·les. Així doncs, us deixem amb aquests talls de veu que la Laura ens ha fet arribar des de Brussel·les.
Hola, bon dia. Doncs sí, podríem dir que un centenar de conquencs o fins i tot més s'han desplaçat fins a Brussel·les avui dia 7 de desembre del 2017 a assistir a la manifestació que té per lema Europe Wake Up, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. La manifestació ha començat en el Parc del Cinquantenari, que estava ple a vessar de gent, era molt difícil poder-hi accedir fins i tot. S'ha iniciat allà i ara mateix doncs, en el punt final encara ha d'arribar aquesta manifestació, però tot i així ja hi ha molta gent esperant a que arribi, esperant als parlaments. Mentrestant, músics, cantaires estan fent les proves de so, molts mitjans de comunicació també. Els espluguins i conquens que s'han pogut concentrar i anar trobant en grups ho han fet, però la veritat és que està bé previst trobar-se en un punt, la gent de la Conca, també gent de l'Alt Camp, i això ha sigut pràcticament impossible perquè ha sigut molt difícil poder arribar fins a aquest punt on hi havia aquesta concentració.
Han vingut de totes parts, de totes les ciutats, dels pobles més...
L'ambient aquí a Brussel·les des de primera hora del matí ha estat intens. Molts cotxes intentant accedir a la ciutat, evidenciant doncs, que assistien a aquesta manifestació, amb estelades penjades al mateix cotxe, per exemple. Els trens que es dirigien aquí des de diferents punts de Bèlgica, també plens de catalans, fins i tot es saludaven entre ells. I als carrers, podríem dir que un parell d'hores abans de l'inici d'aquesta manifestació, també estaven literalment plens de catalans, amb estelades, amb altres insígnies, cridant lemes com independència, llibertat, presos polítics, o els carrers seran sempre nostres. A l'inici de la manifestació, ambient totalment festiu, diversa gent doncs, tocant instruments per animar-ho, també moltes famílies, gent gran, gent jove, podríem dir que una varietat d'edats, de procedències, es podien trobar belgues que juntament amb els catalans s'han sumat a aquesta iniciativa d'avui.
El cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No som soldats ni som guerrers, homes i dones del carrer, germans en llengua...
Amb qui parlarem avui, Gerard?
Avui et porto un rècord Guinness. És el Marc Horn, que és professor de flauta travessera a l'Escola Municipal de Música de l'Espluga, i el passat cap de setmana, el dia 2 i 3 de desembre, dos dies, va aconseguir el rècord Guinness en tocar la flauta durant més estona. Va estar 27 hores, més de 27 hores tocant la flauta, i avui en volem parlar amb ell aquí a l'Espluga FM Ràdio. Marc Horn, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com es viu això de tocar durant 27 hores i 30 minuts la flauta?
doncs bé, sí, la veritat és que va anar força bé. A veure, era un repte bastant potent. Per qui no toqui cap instrument musical pot semblar una cosa bastant senzilla, diguéssim, una cosa de paciència i ja està, però la veritat és que a nivell físic és una cosa molt, 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 molt cansada, sí.
Clar, què va ser el més complicat o els moments més difícils?
Bueno, a veure, així com a més difícil, el problema va ser entre les 7 i les 9 del matí. Jo començava a les 6 de la tarda del dissabte. Llavors havia d'acabar a les 9:30 del vespre de l'endemà, de diumenge. Llavors el que passava entre les 6 i les 7 del matí de diumenge, jo ja portava tocant doncs entre 13 i 15 hores. I clar, és l'impàs aquest que el cervell està com en mode de nit i passa a mode de dia, no? A més, jo dissabte m'havia despertat a les 7 del matí i no havia fet migdiada. Llavors, clar, justament en aquella hora jo ja portava 24 hores despert, i això va ser realment dur, perquè és que literalment m'adormia mentre tocava. D'això tinc ganes de veure el vídeo, a veure com són aquests moments, perquè ja et dic, jo recordo moments d'estar tocant i no tenir ni idea del que estava fent, perquè realment estava somiant.
Déu-n'hi-do. Ara parlarem, si vols, una miqueta més del fet, pròpiament dit, de tocar durant més de 27 hores, però abans expliquem una miqueta per a qui ens estigui escoltant i digui, ostres, què porta un professor de música a voler fer aquest rècord Guinness i, a més, a superar doncs, l'actual, que era el que tenia un músic japonès que havia tocat doncs, força hores i també tenia aquest rècord. Sí. Què és el que hi ha darrere d'aquest fet?
Doncs a veure, òbviament això comença com una broma, eh? Mira, jo estava buscant així rècords Guinness, però com que de la manera més curiosa del món, eh? Clar, comences a mirar i pues, que si la truita més gran del món, no? O jo què sé, hi ha coses tan surrealistes com la mitja marató disfressat d'instrument musical en menys temps, que per cert és una hora i mitja i que té molt de mèrit, no? Llavors, clar, comences a veure coses rares i dius, i de flauta deu haver-hi alguna cosa o no? Llavors comences a buscar i em vaig trobar que hi havia un rècord que era l'ensemble de flautes més gran del món. Això era el Japó, s'havia fet, i era al voltant de 4.000 flautistes junts tocant. Llavors, clar, doncs comences i dius mira, doncs això ho podríem fer aquí i tal. Comença a intentar engrescar gent i la gent, doncs sí, ho veu com una cosa molt divertida, però engrescar-s'hi i tal ho veu una mica complicat, no? Llavors, clar, en veure que el tema de grup doncs costava una mica engrescar gent, vaig decidir doncs tirar per l'individual, no? Llavors, el rècord el tenia una noia anglesa i estava en 25 hores i pico. Llavors, sí, jo donava la coincidència que jo havia estat fent uns canvis tècnics, em sentia molt a gust amb l'instrument i em veia capaç d'aguantar hores i hores sense cap tipus de problema, que això, com a petit apunt, sí, hi ha músics que pateixen de dolor i els costa tocar més de 2 hores o 3 hores seguides. Llavors, era una manera de veure si retar-me a mi mateix i veure si, com estava fent jo les coses, podia funcionar bé o no. Llavors, el que va passar és que mentre jo m'ho estava rumiant si em presentava o no, resulta que un músic indi, que és... en alguns mitjans ha sortit que és japonès, però és fallo, eh?
Val, doncs ho rectifiquem, sí.
Sí, és indi. Ell va fer 27 hores 10 minuts. Llavors, clar, el meu primer objectiu era tocar 26 hores i, pues, clar, en veure això, pues, dic, mira, pues, he d'anar a les 27 i mitja i ja està.
Déu-n'hi-do. Això ho vas fer sol?
Això, no. A veure, jo, per fer la bogeria aquesta, clar, hem de pensar que el que tenia el rècord anterior, bueno, encara és vigent, el rècord d'ell, perquè jo encara he d'enviar tota la documentació i tota la pesca i ells m'ho han d'acceptar, que serà un procés tranquil·lament que portarà un parell d'anys, eh? Llavors, el noi aquest que tenia el rècord va acabar a l'hospital.
Ostres.
Clar, estem pensant que el tema és una bogeria bastant grossa, eh? Clar, és tocar durant moltes hores, sense dormir, amb unes pauses molt curtetes que sí que et permeten de menjar i beure i anar al lavabo i coses així més quotidianes, diguéssim. Uh-huh. I, clar, llavors, si fas una cosa així, l'has de fer amb una mica de precaució. Llavors, jo tenia un consell mèdic d'una doctora especialista en medicina per l'esport, que és la Victòria Pons, que treballa al CAR, al Centre del Rendiment de Sant Cugat, amb esportistes d'elit i tal. Llavors, ella em va pautar una sèrie de suplements que havia de prendre durant la prova per acabar a nivells de glucosa i minerals en sang que fossin dins de la franja de salut. És a dir, jo no podia acabar deshidratat, no? Llavors, a més, pel dia de la prova vaig tenir l'ajuda de l'Anna Velázquez, que és la directora del Centre de Prevenció de Lesions en Arts Escèniques de Barcelona. Mm. I ella és fisioterapeuta i em va ajudar durant la prova. Clar, a més, les setmanes anteriors, clar, jo estava fent entrenaments. Els entrenaments bàsicament són tirades llargues, tocar durant 12 hores, 15 hores. Clar, això també tenia un desgast físic que me l'havia de cuidar, i això el Jordi Puigví, que és un massatgista a Barcelona, a la Gran Via, també em va ajudar per estar amb l'esquena bé i arribar al dia sense contractures ni lesions greus. Sí.
Clar, a més de tota aquesta infraestructura que hi havia darrere, també he vist alguna cosa de la marató de TV3, no sé si s'ha englobat dins d'aquesta iniciativa.
Sí. A veure, clar, el fer una cosa d'aquesta envergadura pues, ha de tenir algun sentit que vagi una miqueta més enllà, no? Llavors vam aprofitar això amb l'Escola de Música Front Marítim, vam aprofitar per recaptar fons per la Fundació de la Marató. Això, bueno, vam contactar amb ells i ens vam posar dins de les activitats populars que fa moltes entitats d'arreu de Catalunya en favor de la Fundació. Uh-huh.
Clar, i abans et deia, parlarem una miqueta més del fet pròpiament dit d'estar això durant més de 27 hores tocant la flauta. Per qui no ho sàpigui, o com va funcionar? Era tocar perquè sortís algun so, o realment allí s'estaven tocant cançons? No sé com són aquestes 27 hores.
Sí, a veure, hi ha tot un reglament. Llavors estava prohibit fer sorollets i fer coses rares. Clar. O sigui, realment s'havia de tocar, ells diuen, dins d'un estàndard, no? De qualitat. Llavors s'havia de tocar peces, i les peces havien de ser d'un mínim de 2 minuts. Llavors a mi em permetien tenir 30 segons entre peça i peça, que bàsicament és per beure una miqueta d'aigua i girar full, i les peces no es podien repetir durant les següents 4 hores. És a dir, jo havia de tenir un mínim de 4 hores de repertori.
Clar, déu-n'hi-do.
Sí, i l'havia d'anar repetint. De fet, no sé quantes hores tenia de repertori, perquè tranquil·lament en tenia 6 o 7, segurament. O sigui, el de repertori anava sobrat, podia venir gent a tocar amb mi, i l'única condició, diguéssim, era que jo no podia parar de tocar. Mm. És a dir, si tocava alguna peça flauta i piano, hi havia com passos de silenci amb un solo de piano, jo no podia parar, sinó que també havia de tocar durant el solo, no? Llavors, això el que feia era que tot el repertori que jo tocava havia d'estar arranjat per l'ocasió.
Molt bé, i tot això es va enregistrar, s'ha documentat, i com deies, ara mateix tens el rècord Guinness, però no està reconegut, per tant, tota aquesta documentació ha de passar a l'organització que ho acrediti, però durant tot aquest temps també pot haver algun altre flautista que trenqui el teu rècord.
Sí, sí, sí. Però a veure, diguéssim, el tema del rècord Guinness és, acaba sent una estratègia perquè el cervell tingui algun tipus de motivació. És a dir, aquí el que hi ha és... hi ha una realitat, que és que el músic sol ser una persona que es cuida poc físicament. Sí? Llavors, és una manera com de conscienciar i veure que si segueixes consells mèdics o segueixes consells del fisioterapeuta i tal, és possible tocar tantes hores sense fer-se mal. O sigui, jo ja et dic, el noi que tenia, bueno, que té el rècord actual, que són les 27 hores 10 minuts, va acabar a l'hospital, jo vaig conduir fins a casa. Mm. Vull dir, la cosa és, si les coses es fan bé, es pot tocar sense mal, que és una cosa que dins del món musical el tema de les lesions i tal es porta molt en silenci i es pren com una cosa absolutament normal tenir mal després de tocar 6 hores. Llavors, diguéssim que el del rècord Guinness, al cap i a la fi, era una enganyifa per mi per poder tocar tantes hores, no? Llavors, sí, el que tu comentaves, tota la prova està enregistrada en vídeo, les prop de 28 hores, i això s'enviarà quan estigui tot editat i amb DVDs i tota la pesca. I això, i vull dir que si algun flautista, mentre reconeixen el rècord, bat el rècord, doncs mira tu, benvingut. però vull dir, jo això no ho torno a fer mai més a la vida, eh? O sigui, això ja està, diguéssim, jo volia tocar 27 hores i mitja i ja està fet i punto.
Clar, amb aquest repte superat, no sé si ara agafa embranzida el que ens deies abans, per exemple, de reunir 4.000 flautes.
Bueno, això, el tema dels 4.000 flautes, ho volen fer a València aquest any, eh? De fet, hi ha unes celebracions ara no recordo quants anys, d'alguna societat musical, i s'han proposat batre diferents rècords Guinness. Entre d'altres és l'ensemble de clarinets més gran i l'ensemble de flautes més gran també. Vull dir que això ja tira, sí. I vull dir, ja està. Jo, a nivell anecdòtic, amb el tema del Guinness, vull dir, ja és una cosa que s'ha acabat i tal. Ja et dic, o sigui, la meva intenció real era investigació una miqueta sobre fins a on pot arribar, no? el rendiment d'un flautista, en aquest cas sóc jo, si es fa cas de consells mèdics i de fisioteràpia. Mm-hmm.
Molt bé, Marc Horn, que alhora ets professor de música a l'escola de l'Espluga de Francolí. No sé si t'han arribat comentaris des de l'Espluga, si ja ho saben que ets rècord Guinness.
Sí, bueno, el que seria el claustre de profes, sí, bueno, vol dir, ja amb el grup de WhatsApp, doncs, bueno, ja vaig enviar la notícia i que moltes felicitats i tal. Encara amb els alumnes no he parlat, perquè, clar, jo hi vaig divendres. Clar. I aquesta setmana hi ha pont, o sigui que...
Com els hi explicaràs?
Bueno, doncs els hi diré i ja està, sí, sí, sí. Vull dir que sí, amb la cosa més normal del món, eh? Vull dir, no, tampoc és allò... Jo, en el fons, sé que el tema aquest és una burrada, eh? Vull dir, jo dic que no ho tornaré a fer mai més a la vida, però sí que és una manera de veure què es pot fer i ja està, i ho diré, i segurament pues, es quedaran una miqueta al·lucinats i ja està, i continuarem la classe normal. I, sí, sí.
Molt bé, doncs felicitats per aquest rècord i també doncs, aprofitem per remarcar aquesta reflexió que ens deies de la preparació física en el món de la música. Marc Horn, moltes gràcies per atendre avui la trucada de l'Espluga FM Ràdio.
Fantàstic, moltes gràcies a vosaltres.
Mil nits amb ella lluitàvem plegats dins la tempesta, seguíem el far.
Una vegada més, un diumenge més, tenim amb nosaltres a l'Elisenda Rossell. Bon dia, Elisenda.
Hola, benvinguda. Bon dia, Armínia, gràcies.
De què ens parlaràs avui?
Mira, avui parlarem de la poesia de Rilke, d'un poeta que darrerament hem conegut així d'una manera una miqueta més intensa, per un anunci de la Marató de TV3, que si la gent ara el recorda és aquell que Rilke, el poeta, va a sobre d'una carrossa amb cavalls, un carro amb cavalls, i en el moment que vol donar una flor a una noia, presumptament la seva enamorada, es punxa amb aquesta flor. Després té un petit incident, els cavalls se li desboquen, i quan finalment aconsegueix controlar tot l'enrenou d'aquests cavalls que es desboquen, com que tenia una ferida al dit i acaricia el morro dels cavalls, representa que li encomanen el que diríem els tètanos, no? El tètan. I llavors a partir d'aquí li sobrevé una malaltia infecciosa i finalment mor. També t'he de dir, Hermínia, això és la descripció de l'anunci publicitari, que és molt emotiu i és maco, però diuen els experts en Rilke, els biògrafs de Rilke, que ell no va morir d'aquesta manera. Rilke va morir a través de... Bueno, va morir per una leucèmia, va morir per un càncer, no per una malaltia infecciosa. I sembla ser que tot això que s'explica en aquest anunci és una llegenda. Es van relacionar diferents temes que sí que van tenir molt de pes en la vida de Rilke. Un d'ells és les roses. Rilke va escriure molt sobre les roses. De fet, a l'epitafi que té a la seva tomba, hi té un poema, que després, si vols, el llegim, sí, dedicat a la rosa. I, per altra banda, hi ha també el fet que ell va ser com un seductor, un poeta que va viatjar per tota Europa, va anar a molts palaus, a moltes cases de la noblesa, i va enamorar a moltíssimes dones, I fins i tot els seus marits, perquè era agradable tenir a Rilke hostatjat a casa, fer-li d'anfitrió, i que ell fos, doncs, una persona que
omplia la seva presència.
Sí, que recités, que parlés, que... Exacte, o sigui, era un honor tenir-hi d'hoste, tenir de convidat a casa, entre la noblesa d'Europa d'aquell moment, el poeta Rilke,
Doncs parlem de Rilke.
Parlem de Rilke, sí. Mira, jo us en faig 5 cèntims, així, de la seva vida, perquè també és curiosa, ja que l'hem vist amb aquest spot publicitari. Rainer Maria Rilke va néixer a Praga l'any 1875, per tant és txec, és un poeta txec, quan la República Txeca encara formava part de l'Imperi Austrohongarès. Per tant, és un poeta de parla alemanya. Ell és curiós, també la seva infància no va ser gaire, diguem-ne, bona de recordar per ell, perquè va tenir certs traumes durant la infància. Un d'ells és que el seu pare, que era un militar frustrat, el va voler fer entrar, i finalment ho va fer, en una acadèmia militar on va ser 5 anys. Ell descriu aquests 5 anys com un infern, durant el qual ell no se sentia en absolut part d'aquella institució. De fet, ell només se sentia poeta. Llavors, quan va poder, gràcies al fet que la seva salut no era gaire bona per ser en aquesta acadèmia militar, quan va poder, en va sortir i va fer unes proves, va anar a la universitat, va estudiar dret, literatura, filosofia, vaja, tot el que seria l'àmbit de les humanitats, es va formar, i a partir d'aquí va començar un periple per viatjant per tota Europa, l'Europa occidental, doncs, i oriental també, perquè també va anar a Egipte. Això que et deia, coneixent gent de la noblesa, coneixent gent de la noblesa, enamorant a moltíssimes princeses, duquesses, baronesses, comteses...
A través de les paraules?
A través de les paraules, sí. La seva arma de joc van ser les paraules, i a més molt boniques. I es va casar amb la dona amb qui més temps va estar i va poder tenir temps de tenir fins i tot una filla, però normalment anava de flor en flor, va tenir moltes...
Una vida amorosa intensa.
Moltes estimades, moltes amants, digue-li com vulguis, moltes parelles, no sé com millor definir-ho. I a totes els deixava les paraules. Hi ha un fragment que m'ha agradat molt de trobar-lo, que és... En un moment determinat que una d'aquestes amants li va dir: quan s'estima una persona es desitja sempre que se'n vagi per poder somiar amb ella. I ell, Rilke, li contesta: l'amor viu en les paraules i mor en les accions. És a dir, que amb aquest petit diàleg, no?, es veu molt clarament quin és el pensament tant d'alguna de les seves amants com d'ell mateix, no? És enamorar-se i després deixar aquella persona per recordar-la, per tenir-la, per construir-ne melangia, m'atreviria a dir jo ara, saps? Que és una mica el to dels seus poemes. Els seus poemes traspuen melangia, traspuen soledat...
Nostàlgia, no? Nostàlgia, voler i no poder.
Sí, senyora, exacte. I molta bellesa, és un creador de bellesa absolut. De fet, enmig de la... A ell li va tocar viure la Primera Guerra Mundial i fins i tot va ser cridat a files. El que passa que per influència d'uns amics finalment va anar a la part més administrativa, no? del front de guerra, no va anar a lluitar directament. Però és igual, enmig de tota aquesta desgràcia humana que són les guerres, no? Enmig de tot aquest caos, ell va ser capaç de transcendir aquesta massacre i crear bellesa, no? És a dir, enmig de la guerra. Vull dir, es veu que la poesia, les paraules boniques, la bellesa, li sortien de dins i era capaç de transcendir el context, l'entorn més immediat que l'afectava.
Fins i tot devia ser una necessitat, no?
En el seu cas, d'una guerra. Una manera de fugir-ne, no? Una manera de fugir-ne, una manera de fer-se fort enmig d'una situació que ja es veu que ell, en el temps que va ser l'Acadèmia Militar, també ho descriu com 5 anys d'infern, ho descriu després en algun dels seus escrits, i en el cas de la guerra, doncs igual, no? La guerra l'agafa quan ell és a Alemanya, llavors el criden a files, i quan pot, finalment... Bé, perquè ella llavors el que comença a tenir és problemes de salut, i llavors és quan ja va cap a Suïssa. A Suïssa és on mor. I està enterrat allí per voluntat seva, ell va decidir el lloc, perquè a l'anunci de la televisió es veu la làpida de Rilke, i llavors es veu la data de naixement i de mort, ell va morir amb 51 anys, i es veu que la tomba de Rilke és un lloc de peregrinatge, pràcticament. És a dir, és un lloc on hi va moltíssima gent a conèixer aquest lloc, perquè es veu que és molt bonic, dalt d'un turó, emparat a la porta, a la paret, d'una església, una església centreeuropea del segle XVI, i llavors mirant cap a Itàlia. I es veu que és un lloc privilegiat, harmònic, també així, carregat de molta intensitat i de molta bellesa.
Bueno, clar, sí. I si ets un seguidor acèrrim de Rilke, doncs
és un lloc de peregrinatge. I a l'epitafi, que et deia abans que et diria, Hermínia, és també la paraula rosa, surt, potser d'aquí ve tota aquesta llegenda amb Rilke i la rosa i tot això, diu, rosa, o pura contradicció, desig, per ser el somni de ningú sota tantes parpelles. És difícil d'entendre aquest epitafi, eh?
Sobretot al final, no?
Sí.
A veure, tornem-hi.
Rosa, o pura contradicció, desig, per ser el somni de ningú sota tantes parpelles. Jo ho he buscat informació perquè no me'n sortia pel meu compte. Això és com un problema de matemàtiques que no aconsegueixes plantejar-lo.
És genial que la literatura sigui...
Certament.
Que la literatura tingui també com misteri, no?
Sí, i que permeti múltiples interpretacions.
Ara.
Això és el més maco de tot. En el cas que jo no me'n sortia, i en el cas que he llegit informació i tal, he trobat... que a mesura que anem desfollant una rosa per entendre què amaga en el seu interior aquest objecte de bellesa, a mesura que anem desfollant, les parpelles serien els pètals de la rosa, a mesura que anem desfollant ja no és el somni de ningú, perquè sense aquests pètals el seu interior no amaga res. És una mica com ser i no ser. Aquesta contradicció que també tan agradava a Rilke, eh? Ser i no ser. Bellesa i no bellesa, companyia i solitud. Aquesta dicotomia també era molt pròpia de la personalitat i de la poesia de Rilke.
Les dues cares d'una mateixa moneda,
les dues
no?
Cares.
Sempre.
Sí, la rosa en aquest cas representa això. És, però en el moment en què la vols descobrir, no és. Una mica potser com les seves relacions amoroses, no ho sé. Ara he fet un pas més jo en la meva interpretació. I no sé si tenim temps, Hermínia.
Ens queden uns minutets.
Uns minutets. Us vull llegir el poema que més m'agrada a mi. Sempre ha sigut el que més m'ha agradat, el poema d'amor més intens que he llegit mai. I després vaig veure que és de Rilke.
Doncs llegirem el poema, no en farem cap interpretació perquè no tenim temps,
no.
I acabarem de la millor manera que es pot acabar. Llegint el teu poema amb totes les nostres orelles, la dels oients segur que també, i amb una música especial de la Marató. Així et despedirem.
Molt bé, Hermínia.
Elisenda, sí? Rilke don per infinitat de programes. Inquiets, és això, és tirar estirar la canya i a veure qui li agrada i qui li desperti a Rilke, és a dir, t'escoltem, escoltem la cançó i fins una altra.
Gràcies, Hermínia. Cançó d'amor. Com he de retenir jo la meva ànima per tal que no toqui la teva? Com he d'alçar-la i dur-la per sobre teu vers altres coses? Benai de grat, voldria, en qualsevol objecte perdut en la foscúria, arrecerar-la, en algun lloc estrany, quiet, que no continués vibrant quan vibren les fundàries teves. Però tot el que ens toque a tu i a mi ens ajunta talment un cop d'arquet que una sola veu treu de dues cordes. Sobre quin instrument estem tensats? I quin violinista ens té a la mà? Oh, dolça cançó.
I així de bé acabem aquest Inquiets d'aquest diumenge. Esperem que hagueu gaudit tant com ho hem fet nosaltres. Aquest programa ha estat possible, en primer lloc, gràcies a la direcció tècnica del Gerard Bosch i a tots els col·laboradors que han passat avui per aquesta casa, per l'Espluga FM Ràdio. I ens retrobem dissabte que ve en horari habitual. Ara ens acomiadem d'aquest diumenge escoltant una cançó de la Marató de Joan Rovira, Puc estimar-te. Fins aviat.
Era cosa del destí. Vaig pensar al veure't allí. Quan et vaig sentir parlar, la teva veu em va atrapar. Vaig voler parar el meu temps, viure el somni lentament, per descobrir el que has amagat, secrets que no et deixen brillar. Vas voler tancar el teu cor, abandonar-te a la sort i navegar sol en la por per un mar ple de somni lentament.
per descobrir el que has amagat. Secrets que no et deixen brillar. Sento que puc estimar-te, voldria abraçar-te, comprar-te un somriure. I sento que passen els dies, cremant les ferides. Vull que em deixis estar aquí. Aquí.